Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. S'eleva el tot de l'enfrontament entre el govern i l'executiu central a causa del repartiment dels menors migrants no acompanyats. L'endemà de l'aprovació del decret en Consell de Ministres, la presidenta Marga Proens ha tornat a retreure a Madrid la manca de suport en aquesta qüestió. També ha carregat contra el delegat del govern de les Illes, Alfonso Rodríguez. L'acusa de no voler reunir-se amb les institucions de les Balears per parlar de migració irregular. El delegat ha negat aquesta acusació de Proens i ha dit que la presidenta ha de triar entre cooperació o confrontació.
Un menyspreu i un insult a les institucions insulars, a les presidents dels consells insulars, que jo mai havia vist.
Si el govern d'Espanya pide datos reales d'acogida real que tenia Baleares, ¿por qué Baleares no ofrece los datos? Ha sido una de las cuatro comunidades que no ha ofrecido los datos. Que ofrezca los datos.
Per cert, el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha deixat clar que, amb la situació actual, les Balears no podrien acollir-se a la contingència migratòria. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimecres 27 d'agost. Ho feim amb Facundo Tenaglia, al control tècnic titulars. Titulars amb Toni Mateu. Bon dia.
Bon dia.
Avui també destacam que continuen les crítiques per les obres a l'aeroport de Palma.
Sí, perquè els sindicats UGT i CGT denuncien que els treballs d'ampliació són inviables pels accidents, asseguren, i incidents que causen. A més, aquests sindicats reclamen un esforç de la neteja per la quantitat de brutor i la pols que generen.
Mentrestant, residents i banyistes de Cala Xerraca i Eivissa denuncien l'ús d'aquest espai com a port il·legal per embarcacions i xàrters.
Imatges de barques carregant o descarregant passatgers al mollet de la platja s'han convertit en habituals. A més, s'hi afegeix el trànsit de vehicles que duen els clients, el combustible i també la brutor que hi deixen.
En els esports, el Mallorca negocia amb el Barça l'arribada de tres jugadors de la cantera blaugrana. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Héctor Fort, Jan Virgili i Dani Rodríguez. Per negociar l'arribada d'aquests tres jugadors s'han reunit Pablo Orteiz, director de futbol del Mallorca, acompanyat d'Àritz Aduriz, amb Deco, director esportiu del club blaugrana a Barcelona. Allà hi són encara part de la directiva del Mallorca, que pretén arribar a un acord pel fitxatge de tots o alguns dels tres futbolistes de la pedrera del club català. Això mentre l'equip ha fet avui la segona sessió d'entrenament per a preparar el partit contra el Real Madrid al Bernabéu de dissabte. Per la tercera jornada de Lliga, Arrasate recuperarà a Muriqi i Manu Morlanes després de complir partit de sanció.
Continuam en avís en groc per elevades temperatures. Completem la portada amb la previsió del temps per avui. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Temps marcat per una entrada africana acompanyada de pols en suspensió que afecta avui la plena totalitat de les Balears i fins i tot ha arribat a fer qualque tempesta d'aquestes de base alta que també són molt clàssiques, molt típiques d'aquestes situacions. Ha deixat alguns ruixats, en general poc importants, però aquí on han descarregat ho han fet en forma de ruixats de fang que aquestes pròximes hores no acabaran de fer net perquè avui cap vespre encara en pot fer qualcun, sobretot cap a Menorca i també a la meitat nord de Mallorca. Aquestes pròximes hores, atenció també, la possibilitat de rissagues, en el cas de Menorca especialment, i el vent, que reforçarà una mica, serà del sud-est. Atenció a la possibilitat de tempestes que ja no serien de fang ni de base alta, sinó que serien fortes aquestes pròximes hores, sobretot a partir de demà mitjan de matí i fins demà a mitjan cap vespre. Afectarien sobretot la meitat nord de Mallorca i Menorca. Atenció a aquestes tempestes perquè poden ser puntualment fortes i descarregar en forma de calabruix. L'Agència Estatal de Meteorologia ja ha activat l'avís taronja per precipitacions i per tempestes en aquestes àrees. Difícilment plourà la resta, però en general tindran demà un dia molt variable, tant a Eivissa i a Formentera com també en el Ponent i en el migjorn de Mallorca. Baixa la temperatura, avui no, amb una sensació de basca molt acusada en general, però demà sí que baixa la temperatura i ho fa sobretot en el nord de les Balears, pot ser no tant cap a les Pitiuses, però la baixada serà significativa de l'ordre de 4 a 8 graus respecte a les màximes d'aquests dies passats.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
dues i cinc. El butlletí oficial de l'Estat publica avui el decret que activarà la reubicació dels menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries, Ceuta i Melilla entre les diferents autonomies. La norma, recordem-ho, també estableix la capacitat ordinària d'acollida de cada comunitat, que en el cas de les Balears fixa en 406 infants i adolescents, segons el govern central. Per tant, han de recordar que aquesta capacitat ordinària és important perquè, si es triplica, es pot declarar la contingència migratòria.
Per tant, les Illes Balears podrien acollir-se a aquest mecanisme en assolir la xifra de 1.218 nins i nines no acompanyats. A dia d'avui, però, els consells insulars tutelen un total de 682 infants, és a dir, gairebé la meitat de la xifra que s'hauria de tenir en compte. En cas que fos necessari, però, les reubicacions s'hauran de fer en un termini màxim d'un any.
Idò, la presidenta del govern, Marga Proens, ha dit avui que estan estudiant les passes a seguir. De moment, el tema de demanar la contingència migratòria queda a l'espera. El que sí faran és demanar una mesura cautelar per Balears quan l'aplicació d'aquest decret. Ens ho conta i bon aranyó.
Proens ha dit que quan rebin l'acte administratiu que els comuniqui quan i com rebran els 49 menors migrants, llavors sol·licitaran una mesura cautelar específica per Balears.
I quan se produzca este acte administratiu, haciendo pues virtud de nuestras competencias, tanto govern com consells, vamos a solicitar la suspensión cautelar para Baleares, habida cuenta de la situación específica que tenemos en Baleares.
A més, la presidenta ha contestat les paraules del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, que deia que ell no havia rebut cap convocatòria per reunir-se amb el govern i consells.
Va rebre una carta en nom de tots els presidents, dues cartes me diuen, dues cartes, i mos va dir que me podia rebre a jo de manera individual, però no en el representant dels ciutadans que som també els consells insulars. Per tant, va ser un menyspreu i un insult a les institucions insulars.
Quan la competència de menors és dels consells. Quant a les declaracions del ministre de Política Territorial, Víctor Torres, on diu que si és necessari intervindran les forces de seguretat de l'Estat per fer complir el repartiment, Proens ha demanat que es deixin d'amenaces i col·laborin.
M'enviaran els cossos i forces de seguretat? M'enviaran a què? Jo el que demanaria al govern d'Espanya que se deixi de matonisme, que se deixi d'amenaces i se posi a disposició, se posi en manco a col·laborar amb les comunitats.
Però ens assegura que els centres de menors de les Illes estan sobrepassats en més d'un 1000% i diu que la ministra de Joventut i Infància no s'ha preocupat en cap moment en quines condicions rebran les comunitats aquests menors.
En resposta a aquestes crítiques de Proens, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha dit que el govern no l'ha convidat de moment a cap reunió per tractar la crisi migratòria. També ha estat la presidenta a triar entre cooperació o confrontació per gestionar aquesta crisi migratòria. A més, ha confirmat que avui dia les Balears no poden acollir-se a la contingència migratòria.
Con los números actuales, con contingencia migratoria se puede acoger Canarias, Ceuta y Melilla. Lo que debe hacer la señora Proens, lo que debe hacer el gobierno de Baleares es elegir. Elegir si quiere gestionar esta crisis migratoria, esta dificultad que estamos afrontando como país desde la cooperación y la colaboración y la coordinación con el gobierno de España, o si elige continuar por la senda que le han marcado sus pactos con la ultraderecha de buscar la migración como una herramienta arrojadiza de confrontación.
Acabau de sentir Alfonso Rodríguez, delegat del govern central de les Illes Balears, que ha acusat Proens de boicotejar les conferències sectorials de migració, de boicotejar l'aprovació de les partides econòmiques destinades a l'acolliment del menors i també ha assegurat de no aportar les dades reals sobre l'acollida.
Si el gobierno de España pide datos reales de acogida real que tenía Baleares, ¿por qué Baleares no ofrece los datos? Ha sido una de las cuatro comunidades que no ha ofrecido los datos. Que ofrezca los datos. ¿Por qué dice que no hay recursos económicos cuando en esas conferencias sectoriales el gobierno de España ha puesto hasta 6 millones de euros que deberían venir a Baleares para ayudar en esa gestión de la acogida de menores, pero que se han boicoteado en el momento en que esas conferencias sectoriales pues no pueden aprobar esos recursos?
De la seva banda, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha qualificat de lamentables les crítiques de la presidenta del govern, Marga Proens, al decret aprovat ahir pel Consell de Ministres. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. El ministre ha recordat que les Balears podrien arribar a la contingència migratòria si arriben a multiplicar per 3 la seva capacitat ordinària. D'aquesta manera es podria acollir el reial decret que el PP no va votar. El ministre Torres confia que cap comunitat autònoma impedirà la distribució de menors migrants procedents de les Canàries. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Luego se hace una distribución por población objetivo, y por tanto no se discrimina a ninguna comunidad ni se aventaja a ninguna comunidad. Yo creo que ninguna se va a oponer, si alguna lo hiciese, lógicamente, tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación, pero no me cabe que ningún presidente vaya a no, o presidenta vaya a no cumplir la ley.
El ministre Torres s'ha mostrat tranquil i ha considerat que els recursos judicials contra el govern espanyol no tindran recorregut.
Mentrestant, els batles populars d'arreu dels municipis de Mallorca, també els ajuntaments on el PP té representació, presentaran propostes als plans per demanar la dimissió d'Alfonso Rodríguez pel que consideren la inacció de l'administració de l'Estat per posar solució a la crisi migratòria que afecta les Illes Balears. És el que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anomenat un front comú per rebutjar el que considera una nul·la gestió de la crisi per part de Madrid. Amb aquesta mateixa finalitat, el Grup Popular també presentarà una proposta en el mateix sentit al ple del Consell.
La imatge d'aquest front comú de batles, portaveus municipals i consellers del Consell s'ha escenificat avui de matí al port de la colònia de Sant Jordi i de vora dues embarcacions irregulars arribades fa poc a la costa de Ses Salines que estaven amarrades al moll. Batles i també president del Consell han manifestat que el gran nombre d'arribades és el resultat, segons el seu parer, d'una manca de política migratòria per part del govern d'Espanya. Per aquest motiu demanen la dimissió del seu representant a les Illes. D'aquesta manera, amb aquest termes, s'ha manifestat Llorenç Galmés, president del Consell, qui també ha fet una altra sol·licitud al govern de Pedro Sánchez.
La destitució immediata, la dimissió immediata des de l'allat de govern davant la nefasta gestió que han duit a terme durant aquestes darreres setmanes en quant a la crisi migratòria sense precedents que vivim a Mallorca. Per tot, volen sol·licitar al govern d'Espanya que demani intervenció immediata de Frontex per tal de controlar les fronteres de la nostra terra i evitar així que arribin més migrants no controlats.
Segons el Populars, la intervenció dels agents de Frontex, és a dir, de l'Agència Europea de Fronteres i Costes Exteriors, seria crucial per posar fi a la crisi, perquè la Comissió Europea, però, la desplegui aquesta força prèviament, ha d'haver rebut la petició de l'administració de l'Estat.
I el PSIP acusa el govern de Marga Proens de reduir el sistema de protecció de menors i de no ampliar places durant els 2 anys de legislatura. Els socialistes, a més, asseguren que la negativa de l'executiu de no voler acollir menors migrants no acompanyats de les Canàries respon, diu, a un discurs racista del PP que competeix amb Vox.
El secretari de Nou Drets i Cooperació del PSIP, Omar Lamine, ha qualificat de vergonyós i indecent l'ús que el govern de Proens fa dels menors migrants. També ha lamentat que aquests darrers anys no s'hagin aprofitat els fons europeus per millorar el sistema de protecció de menors.
Si tu parles com un pato, camines com un pato i actues com un pato, t'acabes convertint en un pato. I això és el que li ha passat a Marga Proens. És una presidenta totalment perduda, que ha optat per les polítiques inhumanes, que ha posat gent al front de les conselleries perquè facin oposició, crispin i perquè veurem qui la diu més grossa.
Seguim parlant de migració perquè Creu Roja té 5 voluntaris actius a Formentera que no han pogut intervenir a la darrera arribada d'embarcacions amb migrants perquè l'operatiu d'atenció s'ha canviat al port de la Sabina. Fins ara disposaven d'un punt logístic de vora la Guàrdia Civil a la carretera, però amb el canvi d'ubicació els ha impedit actuar. Ens ho conta Elena Gregori.
Els voluntaris de Creu Roja de Formentera s'han quedat sense actuar aquestes setmanes per la manca d'espai logístic per dipositar el material d'assistència. Mari Castanyó és directora de la Creu Roja a les Pitiüses.
Sí que és cert que a més que ja són 4 o 5 voluntàries les persones que són actives, d'acord? Però sí que és cert que és molt complicat fer una intervenció quan tu no tens a l'abast els recursos, no tens un espai on dir, pues, se roba, és a dir, o se sabates. No, tu dus una talla 38 i jo en duc un 40, has de tenir abastiament per poder donar pues, sa talla que pertoca cada un d'ells.
El canvi d'ubicació de la primera atenció els ha deixat inoperatius fins que no s'habiliti un espai.
Té sentit que si la gent ve banyada i ja s'ha de canviar de roba, que es canvia a Formentera i no, no sé, 7 hores després quan arriben a Eivissa. Sí que equip de triatge sanitari i de mediació no n'hi havia, però hi havia aquesta primera acollida. Ens varen facilitar un espai on deixar tots els materials i tota la logística que just estava de vora de la el quartel, no?, de la Guàrdia Civil. Hi ha hagut un canvi, no?, i la ubicació de la intervenció és en esport, i allí sí que serà que per ara no tenim cap espai on poder tenir aquests recursos, i això ens dificulta la possibilitat de poder donar resposta a una emergència.
A Eivissa, Creu Roja arriba a activar un equip de 70 voluntaris quan hi ha arribades recurrents d'embarcacions.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i quart, canviant de qüestió i parlem ara de l'aeroport de Palma perquè continuen les crítiques per les obres. Els sindicats UGT i CGT denuncien que els treballs d'ampliació són inviables pels accidents i incidents que causen. A més, reclamen un reforç de la neteja per la quantitat de brutó i pols que diuen generen. També es queixen que a una zona de Son Sant Joan hi ha hagut una plaga de puces. A més, el sindicat UGT es mostra molt crític amb les condicions precàries dels treballadors.
Els sindicats denuncien aquesta situació des de fa mesos i AENA davant AENA i també han interposat denúncies davant l'inspecció de treball. Tot i això, lamenten que l'actuació de l'autoritat laboral és massa lenta. Tant José Manuel Peces, d'UGT, com Marcos Fernández, de la CGT, denuncien que des de que s'han iniciat les obres, AENA no té en compte el personal que treballa a l'aeroport ni tampoc les peticions del sindicat. Són declaracions de José Manuel Peces i de Marcos Fernández a IBETA Ràdio.
Trabajadoras, los trabajadores hay veces que tienen que llevar mascarilla dentro de la terminal. El polvo que se crea es increíble. Luego se han dado casos de plagas de insectos, de pulgas, incluso en el patio, de pulgas incluso en algunos mostradores, porque como hay más polvo de lo normal, hay más suciedad de lo normal, pues se han dado estas causas. Pero están trabajando en una zona con ruido, polvo y tal, a 100 metros de la obra, con cascotes cayendo por todos lados, sin señalizaciones varias, o sea, un desastre. La limpieza no es chiste, ¿vale? Cada día hay dos centímetros o tres centímetros del polvo que se levanta a las obras y la gente está conviviendo con eso diariamente.
José Manuel Peces, que és el secretari d'Acció Sindical i Negociació Col·lectiva a l'UGT, denuncia que els conflictes laborals continuen vius entre els treballadors de l'aeroport. El personal d'Azul Handling, que dona serveis de terra a Ryanair, continua en les aturades parcials fins al pròxim dia 31 de desembre. PC reclama un increment laboral pels treballadors de terra que ara es veuen obligats, diu, a tenir dues i tres feines per sobreviure i, a més, han de treballar entre 10 i 12 hores diàries.
Un treballador que llega de nivell 1 puede estar ganando 1.200 euros a 40 hores, 1.200 euros a 40 hores, y un trabajador que a lo mejor lleva 20 años, 1.500 a 40 hores. O sea, 1.500 en Baleares es lo que vale tu alquiler de casa. Ya está. És que no tienes ni para ir al cine, no tienes ni para tomarte una cerveza.
Idò, pel que fa a la situació de les obres, AENA respon i diu que és conscient que les tanques de remodelació poden generar incomoditats entre el personal i els passatgers.
A més, apunta que s'han remodelat una terrassa de quasi 10.000 metres quadrats i uns 5.000 metres quadrats de locals, mentre la planta de facturació ha seguit funcionant. També diu que la direcció de l'obra s'ha fet tenint en compte les mesures de seguretat i prevenció per protegir tant a les persones com a la infraestructura.
Mentre els sindicats es queixen d'aquestes obres a l'aeroport de Palma, l'Associació Hotelera de la Platja de Palma fa un bon balanç dels mesos forts de la temporada turística. Amb tot, a punt d'acabar l'agost, el seu president, Pedro Marín, admet que hi ha hagut una davallada de prop de 4 punts en comparació amb el 2024. Diu que s'ha tornat a una situació més semblant a la d'abans de la pandèmia.
En una entrevista a l'informatiu Matí, Marín ha dit que aquesta davallada és normal si es té en compte que l'any passat va ser una temporada de rècord.
Que no se pot anar pujant cada any com fèiem amb aquesta tendència de post-pandèmia, aquest efecte xampany que van tenir, inclús a restaurants que feien cor, i havies de reservar amb antelació per poder anar a sopar. Ara, pues, evidentment, anàvem regulant un poc més el que va ser antes de la pandèmia.
I segons l'Associació Hotelera de la Platja de Palma, els turistes enguany controlen més les seves despeses. Allò que fan, segons el seu parer, és que fan estades més curtes, a reserves anticipades i cerquen ofertes. Això en una zona turística madura que es va renovant alhora que cerca un canvi de model més cívic i més segur. Precisament, garantir la seguretat de turistes i residents continua sent un dels reptes més complicats, segons Marín.
La seguretat sempre ha estat un hàndicap en aquesta zona. És una zona que està, bueno, molt demandada, és la zona turística més grossa de les Balears, però és que cada any se mos van sumant més història negativa aquí a la zona de la platja. Se van tambulant tant de drogues com de tot el que sigui, ho fan. És algo que mos ha superat a tots.
Precisament, veïnats i treballadors d'aquesta zona, també de Serenal de Llucmajor, es queixen de la situació d'inseguretat que diuen que es viu en aquest nucli. Denuncien que hi ha grups de lladres reincidents que donen a terme robatoris, alguns amb violència. És una crònica de Marcel Pic.
Els problemes afecten especialment el carrer del pare Bartomeu Salvà, conegut popularment com Calle del Jamón. Al voltant d'aquesta via s'hi produeixen excessos amb alcohol i drogues i també furts a turistes. En aquest sentit, tant veïnats com treballadors apunten que els robatoris són cada dia i per part de persones reincidents. Escoltant primer uns taxistes, un comerciant de la zona i després una veïnada.
Sí, seguretat, pues...
Ja fa dos dies vaig estar aquí.
Sí.
Ben fotudo.
Sí, però que hi ha més policia, sí. Que també...
Hi ha més policia, sí, se nota la policia, però... El perill està i cada vegada més.
Estan repartint algo nou, qualque droga nova, s'està adulterant amb algo i van que... Bueno, van perduts totalment.
Està bastante mal el tema de la seguridad porque hay bastantes turistas que vienen aquí y que dicen de que le han robado el móvil y la mayoría suelen estar robados en esta calle y que justamente el piso que está arriba nuestra está lleno de gente que roba móviles y que acaban allí. Que luego termina mandándole en otros países.
Mucho alcohol, droga, mucho mangante, mucho robo, sí, y vete todo.
I pel que fa a la neteja, veïnats i treballadors de Serenal reconeixen que les intervencions dels operaris i la maquinària de Maya han millorat una mica l'aspecte de la zona. L'operatiu hi treballa cada matí a primera hora per fer front als quilos de deixalles que apareixen als carrers i a la platja després de les nits d'oci.
Son las 2 y 22 minutos.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Seguim amb més qüestions i ara anem a Eivissa perquè el petit moll de Cala Xerraca funciona com a port il·legal per a xàrters i altres embarcacions. Els vecins i banyistes denuncien la perillositat i la brutor que generen aquests vaixells. Ens ho conta Clàudia Roig.
És una escena habitual a Cala Xerraca. Un vaixell descarrega passatgers al petit moll de la platja enmig dels banyistes. Ho explica un usuari de la platja.
Ha bajado una lancha de unos... tranquilamente entre 6 y 8 metros. O sea que no era una broma, no era una lancha neumática. Ahí están descargando la gente, incluso con maletas, van bajando, etcétera, ¿no? O sea, el año pasado, justamente, yo mismo me fui nadando y eché a uno porque incluso había amarrado aquí al lado.
També hi ha trànsit continu de furgonetes que aparquen a l'arena per subministrar les embarcacions. Fins i tot pugen i baixen maletes i llencen els fems a la platja, com explica Franco, treballador de Cala Xerraca.
Intentan tirar la basura aquí en los contenedores que tenemos en la playa. Les decimos que tienen que ir a los contenedores de la carretera principal arriba y a veces es demasiado trabajo para ellos subir hasta la carretera principal, los dejan en el medio directamente de la carretera aquí.
Tant l'Ajuntament de Sant Joan com el govern confirmen que l'activitat no té autorització. Ara demanaran a la demarcació de costes que sancioni els infractors. Segons denuncien els banyistes, és molt perillós nedar entre embarcacions.
Hi
havia persones banyant-se i ho he trobat bastant perillós.
Els veïns demanen més control per evitar que Cala Xerraca es converteixi en el Puig Roig del Nord.
A Menorca, el govern acaba d'incorporar un robot submarí operat a distància per inspeccionar fons marins, estructures portuàries i camps de fondeig. És un nou dispositiu que s'afegeix al dron presentat la setmana passada i que també servirà per evitar els fondejos sobre Posidònia. En té més informació Jordi Codina.
La badia de Fornells és una de les zones més sensibles de Menorca i de Balears perquè fa els fondejos sobre Posidònia. L'any passat, a l'illa menorquina se'n van detectar 430 d'aquests fondejos gràcies a la feina de tres embarcacions del govern i a una del Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. Enguany s'hi ha afegit una cinquena barca del Consell de Menorca, un dispositiu que a partir d'ara també comptarà amb el suport del nou robot submarí de la Conselleria de la Mai del Cicle de l'Aigua, així com del dron presentat la setmana passada. Així ho expliquen el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, i el conseller del Cicle de l'Aigua i de la Mà, Juan Manuel Lafuente.
Ens agradaria que els mitjans de la Conselleria de la Mà també es puguin dedicar en aquest control de la Posidònia, que, com sabeu, la seva preservació és fonamental per a l'ecosistema de Menorca i, per tant, aquesta col·laboració crec que també seria important.
La funció del robot és sobretot de les instal·lacions marítimes i de les boies, però també quan no se puede observar si el fondeo està sobre Posidònia o no. Normalment, con los planos de Posidònia se determina bastante, de forma bastante clara, però el robot també da apoyo.
El Servei de Vigilància de Fondejos en va revisar més de 99.000 l'any passat a tot Balears. D'aquests, gairebé un 7% de les embarcacions van haver de ser reubicades perquè estaven fondejades amb àncora o cadena sobre Posidònia.
També a Menorca, el PP demana explicacions al govern central per concedir una subvenció d'1 milió d'euros a un agroturisme de l'Alloc que presumptament ha comès un delicte ambiental per emprar concretament un pou il·legal per regar jardins i omplir piscines. Els populars exigeixen saber si el Ministeri d'Hisenda verifica que aquestes empreses beneficiàries d'aquestes ajudes compleixen amb la normativa.
El senador per Menorca, Cristóbal Marquès, ha registrat una bateria de preguntes en el Senat sobre la subvenció concedida a l'agroturisme Llucalcari en 2024. En aquest mes d'agost va ser notícia per una inspecció rutinària de la Guàrdia Civil. Els agents del Seprona van detectar-hi un pou il·legal de 82 metres de profunditat que va ser precintat. La propietat d'aquest establiment turístic va reconèixer que es treia fins a 40.000 litres d'aigua al dia per suposadament regar jardins i omplir piscines, malgrat que l'agroturisme ja té un pou legal per al consum humà. Cristóbal Marquès demana al Ministeri si considera necessària la revisió de la subvenció d'1 milió d'euros concedida a l'establiment.
Que se mos doni resposta, a veure si hi ha un seguiment, com es donen aquest tipus de subvencions, a veure si hi ha un seguiment que s'empresa complesqui amb els requisits. També demanam si al final es comprova i es ratifica que hi ha hagut un delicte, si l'Estat pot reclamar part d'aquesta subvenció.
I el PSOE ha sol·licitat la suspensió de la licitació de les obres de la nova rotonda davant del jaciment de Rafal Rubí a la carretera general de Menorca. El Consell tenia previst que començassin el mes d'octubre.
Segons els socialistes, però, hi ha qüestions jurídiques, com el fet que el procés d'expropiació encara no s'ha completat i, per tant, es licita sense disposar de tots els sòls i que no s'ha remès el projecte als ajuntaments afectats, que són els ajuntaments de Lleó i també de Maó. El PSOE també reclama que s'inclogui l'informe de la UNESCO en el plec de condicions. Aquest organisme és el responsable de la declaració de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial. Aquest que sentireu ara és el conseller socialista Eduardo Ropsi.
Especialment quan tenim moltes dubtes perquè reputats professionals han manifestat obertament d'una forma pública i fins i tot dimitint dels seus càrrecs discrepàncies respecte al plantejament d'aquesta qüestió i sobretot per com s'han fet les coses, considerem que és necessari aturar aquestes obres.
En relació amb aquesta qüestió, el PP ha lamentat el retard en les obres que pot suposar la demanda socialista que atribueixen a una maniobra política. Els populars acusen el PSOE de frenar l'avanç d'unes obres que asseguren que són necessàries per resoldre un problema de seguretat vial.
I les empreses de les Balears s'han rebut 7,4 milions d'euros en subvencions del govern per a la modernització. El sector de la fusta ha estat el més beneficiat, seguit del metall i la indústria alimentària.
Les beneficiàries han estat 221 empreses i han concedit 147 subvencions referides a la de modernització i 75 a les ajudes per a grans inversions. Segons el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, les indústries han invertit principalment en maquinària, cosa que ha permès en molts casos augmentar les plantilles. Calculen que s'han creat 113 llocs de feina.
Al final está el apellido de mejora de la competitividad. La única forma de mejorar es invertir, es ayudar a la industria, ayudar a las empresas a focalizar dónde tienen que invertir y estar acompañándoles con dotación de recursos. El espíritu, la vocación es que la convocatoria 2026 siga creciendo en ayudas. Tenemos que seguir mejorando.
Són les 2:30, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimecres 27 d'agost. S'eleva el to de l'enfrontament entre el govern i l'executiu central a causa del repartiment dels menors migrants no acompanyats. L'endemà de l'aprovació del decret en Consell de Ministres, la presidenta Marga Proens ha tornat a retreure a Madrid la manca de suport en aquesta qüestió.
I també ha carregat contra el delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, per no voler reunir-se a les institucions de les Illes Balears per parlar de migració irregular, segons el seu parer. El delegat ha negat, però, aquesta acusació de Proens i ha dit que la presidenta ha de triar entre cooperació o confrontació per gestionar l'acolliment dels menors migrants.
Un menyspreu i un insult a les institucions insulars, en els presidents dels consells insulars, que jo mai havia vist.
Si el govern d'Espanya pide datos reales d'acogida real que tenia Baleares, ¿por qué Baleares no ofrece los datos? Ha sido una de las cuatro comunidades que no ha ofrecido los datos. Que ofrezca los datos.
Continuen les crítiques per les obres a l'aeroport de Palma. Els sindicats UGT i CGT denuncien que els treballs d'ampliació són inviables pels accidents i incidents que causen.
A més, reclamen també un reforç de la neteja per la quantitat de brutó i pols que generen. També es queixen que a una zona de Son Sant Joan hi ha hagut una plaga de puces, asseguren. A més, el sindicat UGT es mostra molt crític amb les condicions precàries dels treballadors de l'aeròdrom. Aquest que sentireu ara és José Manuel Peces, d'UGT.
Los trabajadores hay veces que tienen que llevar mascarilla dentro de la terminal. El polvo que se crea es increíble. Luego se han dado casos de plagas de insectos, de pulgas, incluso en el patio, de pulgas incluso en algunos mostradores, porque como hay más polvo de lo normal, hay más suciedad de lo normal, pues se han dado estas causas.
Les empreses de les Balears han rebut 7,4 milions d'euros en subvencions del govern per dur a terme obres de modernització. El sector de la fusta n'ha estat el més beneficiat, seguit del metall i la indústria alimentària.
Les beneficiàries han estat 221 empreses. S'hi han concedit 147 subvencions referides a la modernització i 75 altres a les ajudes per a grans inversions. Segons el conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, les indústries han invertit principalment en maquinària, cosa que ha permès en molt de casos augmentar les plantilles. Calculen, però, que s'han creat 113 llocs de feina.
Al final está el apellido de mejora de la competitividad. La única forma de mejorar es invertir, es ayudar a la industria, ayudar a las empresas a focalizar dónde tienen que invertir y estar acompañándoles con dotación de recursos. El espíritu, la vocación es que la convocatoria 2026 siga creciendo en ayudas. Tenemos que seguir mejorando.
I també avui contam que residents i banyistes de Cala Xerraca i Eivissa denuncien l'ús d'aquest espai com a port il·legal per embarcacions xàrters.
Imatges de barques carregant o descarregant passatgers al Mollet de la platja s'han convertit ara en habituals. A més, s'hi afegeix el trànsit de vehicles que duen els clients, el combustible i també la brutor que hi deixen. Ho explica un usuari d'aquesta platja.
Ha bajado una lancha de unos, tranquilamente, entre 6 y 8 metros. O sea, que no era una broma, no era una lancha neumática. Ahí están descargando la gente, incluso con maletas, van bajando, etcétera, ¿no? O sea, el año pasado justamente yo mismo me fui nadando y eché a uno porque incluso había amarrado aquí al lado. Es muy peligroso, esta cala, la cala Xerraca se está poniendo muy peligrosa.
Son las 2:33.
Informatiu migdia. Esports.
En els esports pendents del mercat de fitxatges, el Mallorca negocia amb el Barça l'arribada ni més ni manco que de tres jugadors del planter blaugrana. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Héctor Fort, Jan Virgili i Dani Rodríguez. Per negociar l'arribada d'aquests tres jugadors, Pablo Ortells, director de futbol del Mallorca, acompanyat d'Àritz Adúriz, és a Barcelona, on estan reunits amb Deco, director esportiu del club blaugrana. Allà, a la ciutat comtal, també avui matí i ahir, la directiva del Mallorca pretén i negocia arribar a un acord per fitxatge de tots o alguns dels tres futbolistes de la pedrera del club català. D'una banda, per Jan Virgili, extrem de 19 anys, que no ha debutat mai encara a primera divisió. El Barça demana 4 milions d'euros pel 50% dels drets federatius del futbolista, unes xifres que el Mallorca consideraria massa altes. Però és més probable la incorporació del lateral Héctor Fort. Es tractaria d'una sessió que estaria condicionada, això sí, per la sortida de Pablo Maffeo. Fort prioritza poder continuar jugant a la Lliga i el Mallorca és una opció que li atreu. L'altre nom que apuntava el mitjà de comunicació Gigantes és el de l'extrem Dani Rodríguez, però sembla més un oferiment de Deco, el director esportiu del Barça, en cas que no es tancàs el tema de Jan Virgili. I el que sí que ja és oficial és la sortida de Dani Luna, que ja és nou jugador de l'OSC. Es confirma, per tant, que el colombià jugarà cedit un any al conjunt navarrès després d'haver firmat l'ampliació del seu contracte amb el Mallorca fins al 2028. Això, mentre l'equip continua fent feina a les ordres d'Arrasate per preparar el partit contra el Real Madrid de dissabte al Santiago Bernabéu. A la sessió matinal d'avui matí Son Bibiloni, oberta 15 minuts als mitjans de comunicació, els tres jugadors que són a la rampa de sortida, Pablo Maffeo, Kai Larin i Samu Costa, han entrenat en dinàmica d'equip i amb total normalitat. I l'única baixa avui ha estat la de Johan Mojica, que pareix que arrossega molèsties musculars a l'abductor. Recordem que Arrasate recuperarà efectius pel partit contra els blancs. Manu Morlanes i Vedan Muriqi ja poden entrar a la convocatòria després de complir contra el Celta el partit de sanció. A més, el tècnic basc podria provar d'alinear Raillo, Kumbula i Valiant a l'11 titular sense trencar la línia de 4 en defensa. L'eslovac passaria a ocupar lateral dret, mentre que l'andalús i l'albanès ocuparien l'eix de la defensa. Per la seva part, el Real Madrid va fer ahir el primer entrenament de la setmana, després de la seva victòria contra l'Oviedo. L'equip de Xavi Alonso no recupera efectius i Bellingham, Camavinga, Endrick i Mendy segueixen els seus processos de recuperació. I un apunt més a primera divisió de futbol, perquè avui es disputarà un partit avançat de la sisena jornada de Lliga. El Celta i el Betis s'enfrontaran quan siguin les 9 del vespre a Balaïdos, partit avançat per mort del calendari de l'Europa League.
A primera federació, l'Udivisa ha anunciat un nou fitxatge.
I ja és la 13a incorporació per a la nova temporada que inicia aquest mateix dissabte davant del Sevilla Atlético l'Udivisa. Es tracta d'un jugador de Champions. En té tots els detalls. Víctor Sancho, bon dia, Víctor.
Bon dia, es tracta de Manuel Pedreño, més conegut com a Manu Pedra, central dretà natural de Los Garros, a Múrcia. Arriba de la primera divisió d'Eslovenia de l'Olimpia de Ljubljana, on la passada temporada va jugar 28 partits amb Víctor Sánchez de la Mola banqueta, però aquesta darrera, amb el portuguès Jorge Simão, només ha jugat un partit, però de prèvia de Champions, el passat 15 de juliol davant el Cairat Almaty de Kazakhstan. Pedre, que ha passat avui per la segona ronda de presentacions dels nous fitxatges de l'Eivissa, no ha tingut problema a reconèixer que ha forçat la seva sortida per venir a l'Eivissa. L'escoltam.
Bueno, yo no soy nuevo en esta competición. Ya estuve una etapa con el Murcia y una segunda con el Tarazona. Conozco la categoría, yo la sigo mucho por el equipo, compañero y tal, y creo una categoría bastante, bastante dura, pero creo que el nivel del equipo va a dar para estar peleando por el objetivo. Bueno, tuve hace un mes una pequeña operación y estuve apartado y tal, y ahora esta última semana no he estado forzando un poco la salida, ¿no? Y por eso estaba como un poco aparte del grupo, pero estaba en condiciones para estar con el grupo. Lo que pasa que, bueno, para estar aquí tenía que hacer otras cosas allí, pero estoy perfecto.
En Pedre, Paco Gémez ja té els quatre centrals que buscava. El murcià, a més, s'ha entrenat avui i diu que està a ple rendiment per jugar dissabte en el debut en Lliga davant el Sevilla Atlètic.
més futbol, perquè avui es disputarà les semifinals de la Copa Illes Balears.
Quan siguin les 8 del vespre es definiran els finalistes de Mallorca, amb la disputa d'una banda de la semifinal que enfrontarà el Sineu contra el Cerverense i el Calvià al Sant Jordi. Hem fet prèvia d'aquest partit amb el jugador del conjunt calvianer, David Van Dijk, i el president del Sant Jordi, Jaume Gelabert. Sentim tots dos.
Creo que nos ha tocado el equipo más fuerte a priori de los tres que nos podía tocar. Sabemos que es un equipo pues duro, que el año pasado estuvo a punto de ascender, quedando segundo en su liga. Y bueno, es lo único que nosotros, pues al jugar en nuestro campo, tenemos esa ventaja de campo, ¿no? Bueno, sobre plantilla, yo creo que ellos son superiores a nosotros, pero bueno, competir, vamos a competirlo al máximo.
Nosaltres sempre anem de discret, anem de pobre, i és veritat que tenim un bon equipet, perquè hi havia mentides. L'equip pràcticament no s'ha desfet, van a fer bona campanya, però no som el millor. No? Sí. El millor és que guanyes per ti quan ha acabat.
I els guanyadors de les semifinals es trobaran a la final, que jugarà aquest pròxim diumenge 31 d'agost. El mateix dia tindrà lloc la final d'Eivissa i Menorca, que enfrontarà el luchador amb l'Sporting de Maó. Els guanyadors de cada final jugaran la gran final de la Copa Illes Balears prevista pel diumenge 7 de setembre. El campió, recordant que aconseguirà una plaça per disputar la fase prèvia de la Copa del Rei.
Canviant d'esport, i ara parlem de bàsquet, perquè si ahir parlàvem de la pretemporada de l'Azul Marino i del Palmer Bàsquet, avui volem saber com preparen el nou curs l'Estia Menorca i el Figui Palma.
Són els quatre representants balears de la que és la segona divisió del bàsquet nacional femení i masculí. Només l'Azul Marino i l'Estia, recordant, repetiran a la categoria, ja que els altres dos equips són debutants. El conjunt menorquí afrontarà el seu tercer any a la categoria i ho farà amb més cares noves que mai. Sentim el que ha dit el director esportiu de l'Estia Menorca, Miqui Ortiz, avui en declaracions a Ivetra Ràdio.
Mantenim en aquests moments quatre jugadors de la temporada passada i en aquests moments sis, nou, no? És a dir, però crec que aquest any que trobarem més cares noves a l'equip. I, bueno, és el que t'ho comentava antes. Mantinguent la filosofia amb noves cares.
I d'altra banda, el Fibui Palma, igual que el Palmer, debutarà a la categoria després d'haver aconseguit l'ascens. És el director esportiu del club, Martí Vives.
Fa moltíssima il·lusió anar a Cartagena dia 27 i aquest primer partit a dins de la categoria, un redebut, diríem, després de 3 anys a la categoria de plata, pues, tornar a la categoria d'or dins Cartagena també crec que serà un partit molt especial, no només per nosaltres, sinó per l'afició i també per molts de jugadors.
I avui en el temps d'esports parlam d'una nova disciplina, el flag football.
Es tracta d'una disciplina de la família del futbol americà, però amb la principal diferència de la manca de contacte físic. I a Mallorca es practica gràcies al Club Mallorca Voltors de Palma. Júlia Marcos el practica des de fa 4 anys i en 15 ja està convocada amb la selecció nacional mixta per a disputar l'europeu de flag youth a Innsbruck, Àustria, des del dia 4 de setembre fins a dia 6. Sentim Júlia Marcos.
Les proves se feien a Madrid. Vaig anar, bé, jo el que vaig intentar va ser anar allà per passar-me bé, a més de fer el que sé. I bé, me tornen a dir que m'agafen, ja supercontenta, les pròximes, que han estat aquest cap de setmana a Santander. I bé, ara dilluns, aquest dilluns, m'han dit que sí que m'agafen. Ara dia 31 he d'anar a Madrid, entrenarem un parell de dies, fins dia 3, que ens traslladarem cap a Innsbruck.
El flag futbol serà esport olímpic als Jocs Olímpics de Los Angeles. De moment, però, el Mallorca Voltors es practica a categories inferiors, fins a sub-17, i l'objectiu és impulsar la categoria absoluta i seguir fent créixer la disciplina. És Fernando Toro, entrenador del Mallorca Voltors.
Nosaltres el que tenim és sub-13, sub-15, sub-17, i després hi ha l'Open. Totes aquestes categories són mixtes, i després l'Open també hi ha com dues vertientes, diguéssim, que tenim la que sí que està dividida per masculí i femení, i la que nosaltres volem impulsar aquí a Mallorca, que és Open, que, és de, pues de, que pot jugar tant com en lotes i fins a l'edat que ells vulguin, no només categories formatives, no?
I en atletisme també una bona notícia, perquè Esperança Cladera ha estat preseleccionada per disputar la Copa del Món.
La mallorquina ha estat inclosa a la llista per disputar els 100 metres relleus a la cita mundialista que es disputarà el mes que ve a Tòquio. Recordant que Cladera ja va aconseguir una medalla de plata fa 3 mesos al Mundial de la Xina. El seleccionador nacional José Peiró també ha parlat de Daniela García, que recordàvem es queda fora de la llista del Mundial després de no haver assolit la marca mínima als 800 metres.
Són les 2:44 minuts.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un dia més, pendents dels incendis actius a la península, els reis Felip VI i Letícia han visitat la comarca zamorana de Sanàbria. És la primera aturada a la gira de visites que els durà per algunes de les zones afectades per aquests incendis forestals que han arrasat ja milers d'hectàrees a la península.
Està previst, per tant, que avui hora baixa es desplacin fins al Bierzo, la província de Lleó, per conèixer de primera mà els danys i també la necessitat dels veïnats que n'han resultat afectats. A Castella i Lleó hi ha, en aquest moments, 10 focs actius, on s'han hagut d'ordenar, evacuar i confinar algunes poblacions en aquestes darreres hores.
A Galícia ara són 4 els focs actius. Tot i això, la Junta ha desactivat el nivell 2 a tota la província, encara que continua la vigilància davant la possible reactivació de les flames.
A Ourense, 2 militars varen resultar ferits després de patir un accident de trànsit. En total, han hagut d'hospitalitzar 9 treballadors del servei d'extinció durant aquesta onada d'incendis a Galícia. I a Astúries, 10 poblacions ja han estat evacuades. De moment, 50 persones han estat detingudes per la seva suposada relació amb l'origen del foc. Virginia Barcones és la directora general de l'Estat de Protecció Civil.
En el nuevo incendio en Astúries, en Ibia, en ese nuevo foco en el incendio que ya estaba, hubo que hacer evacuaciones de emergencia, tanto por humo como preventivas, por la virulencia y velocidad que tenía este incendio. Pero el total acumulado, 35.656 personas que han sido evacuadas.
El foc ja han arrasat més de 370.000 hectàrees d'ençà de principis del mes d'agost. En total, però, i durant d'ençà que ha començat l'any, entorn d'unes 415.000 hectàrees s'han cremat arreu de l'Estat.
A la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, dirigirà avui una reunió a la Casa Blanca en la qual s'abordarà el seu pla per la gestió post-conflicte a la Franja de Gaza.
Així ho ha explicat el seu enviat especial per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, que a més d'afirmar que Washington resoldrà la guerra abans d'acabar l'any, tot i que aquesta intenció, segons han explicat, les autoritats israelianes ja han manifestat el seu rebuig a un alto el foc que també demanen els familiars dels hostatges que ahir vespre es varen tornar a manifestar a concentrar la ciutat de Tel Aviv.
Precisament la crisi humanitària a Gaza i la inacció per imposar sancions a Israel ha fet que 5 ministres i 4 secretaris d'estat del govern dels Països Baixos hagin dimitit la darrera setmana.
Per això l'executiu neerlandès governa en funcions d'ençà del mes passat de juny i aquestes dimissions el posen ara en una situació molt més complicada. El Parlament del Països Baixos debat avui com governar amb un executiu incomplet i es proposa ara un gabinet d'unitat nacional de nova formació fins a les properes eleccions que seran dia 29 d'octubre.
Mentrestant, França reprèn l'activitat política amb el primer Consell de Ministres després de les vacances i recordem que enmig d'una possibilitat de quedar sense govern.
El primer ministre, François Bayrou, amb només 8 mesos al capdavant de l'executiu, encara ara el nou curt polític a la incògnita de si continuarà el càrrec o si per contra dimitirà, la qual cosa provocaria una nova crisi al Palau de l'Elisi i un possible, per tant, avançament de les eleccions a aquest país.
I el president argentí, Javier Milei, reapareix en un acte del partit junt amb la seva germana Karina després que s'hagi iniciat una investigació contra ella per cobrar suposats suborns.
Mitjan local l'assenyalen com a presumpta beneficiària directa d'un cercle de possible corrupció dins l'agència de discapacitat argentina que, segons s'informa, comprava medicaments amb un sobrepreu del 8%, del qual el 3% presumptament desviava la secretària general de la presidència dirigida per la germana del president, Karina Milei.
Són les 2:48 minuts, una pausa i seguim amb més qüestions.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
És un consell d'EMSA i Ajuntament d'Alcúdia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I ara anem a Eivissa, perquè avui han posat la primera pedra d'un nou col·legi a Santa Eulària, el CEIPES Farelló. Feia més de 10 anys que no es construïa un centre educatiu a l'illa.
El nou centre educatiu suposa una inversió de més de 10 milions d'euros. El col·legi acollirà més de 450 alumnes i hi haurà 6 unitats d'infantil, 12 de primària i també una aula UECO per alumnes amb necessitats educatives intensives que tindrà fins a 7 places. Un nou col·legi, el del Fareo, que està previst tenir-lo en marxa per al curs 2027-2028. Aquest que sentireu ara són el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i també la batlessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer.
I avui posam la primera pedra d'aquest futur centre d'Esfarelló, però vull recordar també que al voltant de la finca on estem, de Cas Farelló, aquí més avall, a Cas Capità, s'estan duent a terme les obres de l'Institut Xarc i també l'Ajuntament està finalitzant les obres d'una escoleta.
Fixar-nos que aquí, en molt pocs metres, tindrem una escoleta, un col·legi i un institut. Molt pocs minuts caminant d'una comunitat que podrà disfrutar i d'una qualitat de vida.
I avui també vos contem que el primer tram del segon cinturó de Palma es modificarà per adaptar-se així al pas del futur tren de Llucmajor.
Per una banda, reubicarà lleugerament l'estació del Coll d'en Rabassa, situada de vora la rotonda, i en segon lloc es deixarà un pas subterrani davall del tram soterrat del segon cinturó. El Consell de Mallorca proposa també crear l'aparcament dissuasiu al costat de l'estació. L'aprovació inicial del tram 1, com es coneix aquesta zona, està previst que es faci d'aquí a 2 mesos.
Dues i 51 minuts. Les biblioteques de Menorca han quedat petites. Els manca espai disponible per augmentar el fons de llibres i també per oferir nous serveis i donar resposta a les noves demandes dels usuaris. És una crònica d'Axel Camarasa.
Ciutadella és un dels casos més crítics. És la que disposa de manco llibres per habitant com a conseqüència d'un pressupost baix i unes instal·lacions insuficients. La biblioteca infantil no pot assumir ja més llibres i es fa necessari disposar també de noves sales i espais per adaptar-se a nous usos. Dita Trullol és bibliotecària en cap de Ciutadella.
Parlam també de necessitat d'espais que s'adecuin a les necessitats dels usuaris d'avui en dia, com per exemple sales de treball, d'estudi individual, sales per fer a lo millor una videoconferència puntual.
En ple mes d'agost, el degoteig de persones és constant i no només estudiants o gent que agafa o retorna llibres. Sentim alguns dels usuaris.
Hay salas comunes y encima hay salas de reunión privadas. Entonces es el entorno ideal para trabajar para mí.
Sobretot això, les sales polivalents, que em van molt bé per fer reunions i així està més tranquil.
Jo ara mateix estic fent el meu treball de recerca de batxillerat, el TRB, i bueno, és a dir, estic aprofitant aquest espai perquè és tranquil i hi ha wifi.
Fa un mes que estic aquí a l'agost passant l'estiu, llavors normalment vaig a Barcelona a la biblioteca, però aquí, ja que estava aquí, he fet servir aquestes instal·lacions durant tot el mes.
La memòria de la xarxa de biblioteques de Menorca deixa clar que és necessari duplicar la superfície d'aquests espais públics per fer front a l'augment d'usuaris que es registra cada any. El 2024 en van ser més de 45.000. També adverteix de la manca de personal, actualment hi treballen 30 persones i es necessita ampliar la plantilla un 30%.
A una terra esdevingué que un milà duia una rata i un ermita prega a Déu i un ermita prega a Déu que li caigués a sa falda. per les oracions rebudes, Déu feu caure aquella rata. Tal com deia la pregària, tal com deia la pregària de la mort.
El nou romancer continua passejant els seus 30 anys d'història per les illes. Demà dijous seran al casal de Can Gelabert, a Binissalem, per presentar el seu darrer treball discogràfic, de Crancs i Moixos, on, sense deixar de banda la seva tradicional manera de fer, interpretar a l'estil dels romanços mallorquins i balears, sí que renoven el to i la forma de fer-ho per arribar a més a tothom.
I gairebé com un conte, com aquest que sentiu, la rata i l'ermità, són capaços el nou romancer de fer romansos d'aquells amb un gust antic del temps, de l'oralitat i de la cultura no escrita. Però les melodies van i venen, i creixen i s'adapten, i cada any, i ja en fa 30, van més a prop de la pròpia firma que de la dels referents dels qui veuen, com ara Biel Majoral, o els autors clàssics de les illes, com són Ramon Llull i altres poetes. Tot això ens explicava Pere Víctor Arrado, que serà damunt l'escenari de Can Gelabert, com han dit, a Binissalem, a partir de les 9 del vespre.
En el Casal de Cultura de Can Gelabert, per oferir-vos un recital de cançons on combinarem els temes del nostre darrer disc, de Crancs i Moixos, i d'altres que hem anat fent sonar durant aquests 30 anys que encara celebrem enguany i que mos fa ganes tornar a posar damunt els escenaris.
Un viatge musical, aquest, idò, que val la pena de veure i de sentir, que celebra la paraula cantada, el costumari popular i també la vitalitat d'un repertori que continua creant, provocant emocions a totes aquelles persones que els escolten. Per tant, fei cas de la convidada, del seu cantant i compositor, Pere Arrado.
Així que vos esperam a tots per passar plegats una ballada molt agradable.
Ella convençuda, per marit no vol el bé, que les altives muntanyes, que les altives muntanyes refrenen son moviment. Tampoc volgué les muntanyes, car la rata les forara. Ni volgué un nom per marit, ni volgué un nom per marit, car a les rates les mata.
I els foscats de Lítica, el festival que se celebra a l'entorn de les antigues pedreres de Sostal, du els sons més tradicionals a les nits de Ciutadella.
Encuentro de Rau és la proposta de dijous que ve a vespre que converteix la música en un fil conductor de la història i pont entre cultures. Per això reunirà a l'escenari més de 20 músics, cantants i també ballarins, des de la jota espanyola fins a la cueca xilena o la tarantela italiana, fins a la música ganua del Magreb, componen aquest programa. Això serà dijous, dia 28, a partir de les 8:30 del vespre.
El Jazz Boyer de Palma celebra enguany la 18a edició amb un cartell de luxe, Escalandrum, que escoltam de fons en forma part.
Aquesta que sentiu és una de les millors bandes de tango i jazz argentines. Dia 5 de setembre, al Conservatori de Palma, donaran el sus a l'edició d'enguany dirigit per Roberto Menéndez, un cicle que ja està consolidat i que ha esdevingut un punt de trobada entre músics i amants del jazz.
Recordem que el Jazz Boyer de Palma continuarà dia 11 d'octubre amb talent local per una banda. Això serà el de Damià Timoner, el manacorí, i amb un del mestre de la improvisació, Fred Hirsch, nominat en 15 ocasions al Premis Grammy. El cartell del Jazz Boyer de Palma també inclou un concert de Leo and Leo, que és Leonor Watling i Leo Sidran. Això, però, ja serà el mes de novembre al Teatre Principal de Palma. Cal recordar que entre els escenaris del Jazz Boyer Palma també hi ha el Trull Teatre, que acollirà el concert més nadalenc de tots. Damunt l'escenari es podrà veure el cor de Palma Gospel Singers i com a plat fort Chicago Mass Choir.
Amb el Jazz Boyer de Palma arribarem a les 3 de l'hora baixa. Serà moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 27 d'agost. Titulars que passen per l'enfrontament entre el govern i l'executiu central, que s'eleva de to a causa del repartiment dels menors migrants no acompanyats. L'endemà de l'aprovació del decret en Consell de Ministres, la presidenta Marga Proens ha tornat a retreure a Madrid la manca de suport en aquesta qüestió.
També carrega contra el delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, per no voler reunir-se en les institucions dels Balears per parlar de migració irregular. El delegat ha negat aquesta acusació de Proens i ha dit que la presidenta ha de triar entre cooperació o confrontació per gestionar l'acolliment dels menors migrants.
Un menyspreu i un insult a les institucions insulars, a els presidents dels consells insulars, que jo mai havia vist.
Si el govern d'Espanya pide datos reales d'acogida real que tenia Balears, ¿por qué Baleares no ofrece los datos? Ha sido una de las cuatro comunidades que no ha ofrecido los datos. Que ofrezca los datos.
Continuen les crítiques per les obres a l'aeroport de Palma. Els sindicats UGT i CGT denuncien que els treballs d'ampliació són inviables pels accidents i incidents que causen.
A més, reclamen un reforç de la neteja per la quantitat de brutó i pols que generen. També es queixen que en una zona de Son Sant Joan hi ha hagut una plaga de puces. A més, el sindicat UGT es mostra molt crític amb les condicions precàries dels treballadors de l'aeròdrom. Marcos Fernández és responsable de la CGT.
O sea, a lo mejor están trabajando en una zona con ruido, polvo y tal, a 100 metros de la obra, con cascotes cayendo por todos lados, sin señalizaciones varias, o sea, un desastre. La limpieza es, no existe, ¿vale? Cada día hay digamos, 2 centímetros o 3 centímetros del polvo que se levanta a las obras y la gente está conviviendo con eso diariamente.
Les empreses de les Balears han rebut 7,4 milions d'euros en subvencions del govern per dur a terme obres de modernització. El sector de la fusta n'ha estat el més beneficiat, seguit pel metall i la indústria alimentària.
Les beneficiàries han estat 221 empreses i han concedit 146 subvencions referides a la de modernització i de 75 a les ajudes per a grans inversions. Segons el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sánchez San Pedro, les indústries han invertit principalment en maquinària, cosa que ha permès en molts de casos augmentar les plantilles. Calculen que s'han creat 113 llocs de feina.
Al final está el apellido de mejora de la competitividad. La única forma de mejorar es invertir, es ayudar a la industria, ayudar a las empresas a focalizar dónde tienen que invertir y estar acompañándoles con dotación de recursos. El espíritu, la vocación es que la convocatoria 2026 siga creciendo en ayudas. Tenemos que seguir mejorando.
El primer tram del segon cinturó de Palma es modificarà per adaptar-se al pas del futur tren de Llucmajor.
Per un costat es reubicarà lleugerament l'estació del Coll d'en Rabassa situada de vora la rotonda i en segon lloc es deixarà un pas subterrani davall del tram soterrat del segon cinturó. El Consell de Mallorca proposa també crear l'aparcament dissuasiu al costat de l'estació. L'aprovació inicial del tram 1 està previst que es faci d'aquí a 2 mesos.
A Eivissa, residents i banyistes de Cala Xerraca denuncien l'ús d'aquest espai com a port il·legal per embarcacions xàrters.
Tant l'Ajuntament de Sant Joan com el govern confirmen que no hi ha autorització per aquesta activitat, tal com es pot comprovar també les imatges que mostren les instal·lacions de temporada. Ara demanaran a la demarcació de costes que sancioni l'activitat, molt perillosa, segons denuncien els banyistes.
Hi havia persones banyant-se i ho he trobat bastant perillós.
I la Guàrdia Civil ha identificat la conductora responsable de l'atropellament de dos vianants a Palmanova el passat 16 de juliol i que en va fugir.
La conductora de 64 anys i resident a l'illa va abandonar el lloc dels fets sense aturar-se ni auxiliar les víctimes, que van resultar ferides de gravetat. Ara és investigada per un presumpte delicte d'abandonament del lloc de l'accident. Amb aquesta